no m'agrada dir-la, crec que si es fa de manera recurrent...
Per sentit.
Per sentit. Sí. Que s'ha de reservar veritat, per
moments. Però s'ha de fer, s'ha de fer.
Jo crec que no.
S'ha de fer.
Ho faig.
Jo també crec que no, sí, com tu són pas, eh?
Però, bueno, clar, això són sensibilitats.
Sempre que toco la mare, acabo. Mare, t'estimo.
Jo cada cop que penjo la meva àvia també, em vaig proposar dir... No, l'última cosa que li dic sempre és t'estimo.
Però, per exemple, amb la meva mare, que és gran... ho faig més sovint que amb altres persones perquè penso que això que ja no queden tantes ocasions
exacte,
el qual és absurd segurament perquè podria passar a qualsevol persona, no? Però bueno, sí ja està,
bé, va, recordem, perdó per aquesta intrusió.
Va, 17 de juliol, un dia com avui el 1955 es va estrenar Disneyland. El productor i cineasta Walt Disney va inaugurar doncs, el primer parc temàtic de Walt Disney Company, però no el de París, eh? No el Disneyland de París, sinó el de Califòrnia.
La costa este.
Exacte, el de Califòrnia. De fet, la companyia va decidir obrir... No era això, no?
Sí. Però... està perfecte, Vallès, va.
És que no, però... tot el que fas tu ho fas bé, és en Rafa, que fa comentaris que no toca.
Però Vallès ha dit exacte i després...
Avui m'esteu fent dubtar de Vallès, mi mateixa, Vallès, eh?
Rafa, prou ja!
Ha dit exacte i després ha pensat... Igual no és exacte. Sí.
Estava pensant en Orlando.
La companyia, Walt Disney, va decidir obrir el parc temàtic perquè estan en un moment de precarietat econòmica, la productora no ho estava passant gairebé als anys 40,
vaya.
I Walt Disney doncs, se li va acudir diversificar el seu model de negoci amb un parc temàtic inspirat en les seves pel·lícules. Li va sortir molt bé la jugada, molt bé. A dia d'avui la productora té dos parcs als Estats Units, un a Europa i tres a Àsia. I a més també té una sèrie de resorts i una flota de creuers temàtics, que segons ells són els llocs més feliços de la Terra.
Els d'Àsia no es veuen massa.
Tres a Àsia?
Ja, no.
Sí, jo sí, per TikTok.
Tres a Àsia, sí, és veritat.
Per TikTok surten.
Europa cada dos per tres, però...
I dos Estats Units, jo només sabia aquest.
Sí, una cada costa.
Jo coneixia el d'Orlando.
Costa este i costa oeste.
Els d'Àsia no estan tan bé com els Estats Units, diuen.
Ah, no?
No.
Però és millor, el millor és el de París,
el millor és el d'Orlando.
Orlando, París.
Ai, no, sí, Orlando
i Estats Units.
Orlando, París, Tombuctú.
Orlando i París.
No hi he anat, no he tingut l'oportunitat d'anar-hi.
Jo a París també.
I m'encantaria.
Què tal? Perquè deu ser guapo.
Et tornes una criatura.
Per les fotos, molt guai.
Literalment, tinguis l'edat que tinguis, jo he vist gent molt gran a Disneyland París, amb cara de nen.
Jo vaig anar per Carnaval i fan unes rues.
Sí. Si ets feliç a PortAventura, doncs encara més.
I tant. Ai, ara tinc ganes d'anar-hi. Vaig a buscar com és i què hi havia els creuers temàtics.
Els
creuers
temàtics. Convida molt més.
De Walt Disney.
Si ets feliç a Terra Mítica.
No, Terra Mítica.
I fins aquí el silenci.
Terra Mítica, jo he passat per davant per l'autopista i he pensat, mare de Déu.
Va, un 17 de juliol del 1968 es va estrenar la pel·lícula Yellow Submarine dels Beatles al London Pavilion. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed. Jo no he vist aquesta pel·lícula.
És animada.
Sí, però m'he llegit la trama i m'ha semblat bastant...
És psicodèlia pura i dura.
Eclèctica, no? Podríem dir-ne.
Sí. Diuen que per fer aquesta pel·lícula va prendre molta Coca-Cola.
També volava, no?, les substàncies.
Sí. Van anar al sonar abans, diguem-ho, saps?
I el submarí...
Sí, sí. Home, d'aquí ve el de fer un submarino, no?
Per exemple. Molt bé, Ormagiró.
Per exemple.
A punts de qualitat.
Et veiem posada en el tema. Sí.
Vinga, i un 17 de juliol del 1975, una càpsula nord-americana a Apollo es va acoplar a una altra càpsula soviètica, el que seria, doncs, la primera unió espacial entre tots dos països.
Mai més ben dit unió espacial, m'encanta.
Unió espacial entre tots dos països, que es considera la fi de la carrera espacial que havia estat, doncs, disputant-se tants anys entre Estats Units i l'antiga Unió Soviètica.
Jo he pujat aquesta càpsula. La Soyuz.
També?
Sí.
Què dius? A quina de les dues que es va unir? O a les dues unides?
Que la russa. La Soyuz, que està en un museu francès, no em facis dir ara mateix.
Tu, quines coses, que ens expliques, Joan. Cada dia ens sorprens més.
Ha pujat a la càpsula.
Ha pujat en una càpsula especial.
Però pujat, què vols dir? T'has assegut a... Ah, dins.
Dins.
Jo t'he imaginat de sobte assegut per fora, amb els braços creuats així.
No.
I pensa una foto.
És molt estrany, seure en una càpsula d'aquestes, perquè quedes com una mena de fetus, per entendre'ns,
De fetus.
Ui? Sí.
Quedes com així.
Com amb els...
Ah.
Sí, així, però estàs cap amunt.
Perquè tens l'esquena en perpendicular, no?
Yellow submarine, Joan.
Tens l'esquena en perpendicular i, a més, fent la volta.
Fent la volta.
No sé si ho estic...
T'estàs fent una idea, no, Judit?
No.
Està claríssim.
Després us ho demostro.
Examen, rapidíssim, a veure si vau estar a temps. Com es deia l'astronauta taxista?
Collins.
Michael Collins.
Com el pa.
O les mandarinetes.
O mandarinetes.
Michael Collins. Va, i què més? Un dia com avui, el 1979, Simone Veil es va convertir en la primera dona triada presidenta del Parlament Europeu. Una gran referent importantíssima a nivell europeu i a nivell del moviment feminista, també. I un dia com avui, el 1993, es va presentar per última vegada Guns N' Roses. I un 17 de juliol també és curiós perquè hem de recordar dos còmics diferents de dos autors. Un 17 de juliol del 1932 va néixer Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino. Sí, un gran creador de còmics argentí que
absolutament
coneixem.
Meravellós.
I tant. Coneixem sobretot per Mafalda, aquest gran personatge. M'encanta la Mafalda.
Mafalda, jo me la sé de memòria de totes les tires. Ja diré les meves favorites.
D'acord, me les passaràs. I un 17 de juliol també, però de 2001, va morir, en aquest cas, Maurice Bever, Morris, el creador de còmic de Lucky Luke.
Lucky Luke.
L'any 2014, de fet, va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
Aquesta escola francesa de còmic, que també és meravellosa.
Meravellosa.
Lucky Luke. Tu llegies Lucky Luke?
Astèrix. Sí.
Jo també.
Lucky Luke sí
que llegia. Més ràpid que la seva ombra.
Sí. I la sèrie també la veia.
També.
Ah, sí, la sèrie. Jo mirava la sèrie, jo el còmic no el vaig llegir, però també era molt bona. I d'aniversaris, avui en tenim uns quants. Tenim l'aniversari de l'Àngela Merkel, que avui fa 70 anys.
Després,
Camilla Parker Bowles, la reina consort de Regne Unit, l'esposa del rei Carles d'Anglaterra, que avui en fa 77.
Persona simpàtiquíssima.
Va de famílies reals, també, perquè tenim l'aniversari d'en Froilán.
Home, ui. Segur que ho celebra per tot tant.
Tu no lo sabes.
Avui fa 26 anys, de fet. Segur que fa 26? Una festa d'aquestes que li agraden a ell.
26? Ja està grandet,
26 anys, sí. Jo pensava que era més gran, doncs.
Una festa d'aquestes que li agraden amb ell, Què vols dir amb això, Vallès? Sisplau?
Ui, no, ja... Del sonar. Ja, que cadascú faci... arribi a les seves pròpies conclusions.
Digues, és festa Froilán.
Exacte. Ai. I també és l'aniversari de l'actor i director Santiago Segura. Ui, home, va néixer al 65 i que fa 59 anys.
¿Dónde está mi pendiente?
Dame mi pendiente, pero dámelo.
Per cert, que qui també fa anys, i m'ha sorprès molt perquè té un any menys i és el mateix dia.
Fa anys i té un any menys?
Angela Merkel.
Ah, vale.
Ja em perdonarà el personalisme, és ma mare.
Ah, és avui?
És l'aniversari.
Sí.
Home.
I m'ha sorprès que
tingui... Felicitats, és de Radio Estel.
Com es diu?
Mari Carmen.
Anaves a dir mama.
Mari Carmen. Li cantem molt als seus fills, li cantem molt.
Felicitats.
I m'ha sorprès això, que tingués només un any menys que Angela Merkel i el doble de mala llet.
Qui, l'Angela Merkel que ta mare?
Jo no ho he deixat clar, això.
Ai. Doble de mala llet.
Ui, Joan, que tindràs una trucadeta.
Ai, que no tens sopar.
Dic una cosa, poca em sembla. Més necessites.
Va, per anar acabant l'últim aniversari que tenim avui.
Que digui Joan Val, però que digui la Vallès.
Va, felicitats, mama. I acabem amb l'últim.
Va, sí, l'últim. Avui fa 64 anys el pianista, guitarrista, compositor i cantant Pep Sala, fundador de la banda del bar i del gran Sau. Sovint em sento atrapat pel meu propi...
en les seves parets, molta gent que es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
What's that funny red light doing on? Not a chance, not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall.
Giro, anem cap a la girocleta. Què ens parlaràs avui a la part final del programa?
Senyors.
Ai.
Senyora.
Ei.
Ep.
Temo, lamento, dir-vos...
Què ha passat?
Que ja tenim aquí un altre episodi de calor.
Mira, si sabeu per què soni Radio Futura...
Radio Futura,
ja
sí,
està.
Sí.
Arde la calle. Això no ens ho esperàvem,
eh? Tu recordes quan l'Olma ens feia creure que sabia cantar?
Exacte.
No. Ja fa molt temps que això...
Vaig veure que no en sé, però sí que en
sé. Va presentar un càsting d'Eufòria, eh?
En directe.
Quins ovaris.
Vaig guanyar el concurs nacional de cant coral que es feia cada any al Palau de la Música Catalana, i ho diré més, el Millet a mi encara em deu un premi.
El Millet?
Quin Millet?
Sí. Ui. Millet.
El Millet Millet o el Millet pare?
No, el Millet Millet.
El Millet Millet Millet?
Sí,
o el Millet
els dos.
Millet Millet, et deu a, què et deu a tu, has dit?
Un primer premi.
A tu et deu un primer premi.
I a mitja Catalunya.
I a mitja Catalunya molts calés.
Per això mateix. Doncs jo sóc una afectada. Necessito el meu trofeu, perquè vaig quedar primera.
I no te'l van donar?
No, jo, tota la coral. Perquè era tot l'any, era cap als vols del 2008, amb tot el merder del cas...
I es va quedar allà penjant el tema.
Sí. Sí. En definitiva, que tenim un nou episodi de calor, d'acord? Avui els termòmetres comencen a enfilar-se i de valent, i entre divendres i dissabte tocaran sostre. Estem parlant, estimats oients, que podem superar els 38 graus a diversos punts de Catalunya, i que a les comarques de Girona i el Pla de Lleida es poden superar els 40 graus.
Mare de Déu.
Bestiesa de temperatures. Feu-vos el favor de cuidar-vos, molta precaució, protecció, hidratació,
hidrateu-vos.
I sobretot cuideu els més vulnerables.
No sortiu al migdia.
Entre altres. Llavors, els consells i tot això ja ho farem.
Finestres.
Per sort, tot i que faci tanta i tanta calor, existeix una cosa que es diu refugi climàtic, que bàsicament és un lloc on tu pots anar i protegir-te de la calor durant l'estiu i de la fred durant l'hivern.
Aquest estudi no seria un refugi climàtic, per exemple.
Aquest estudi és un refugi climàtic.
Per mi no.
Per tu no, però és un refugi climàtic.
Quan està l'Olma, no.
Però què dius?
Quan entro jo sol, sí.
Quin morro. Sí, això és un estudi climàtic, també.
Perdoneu. Anem cap al Congrés dels Diputats, perquè parla tot just ara Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició. Jo crec que hem d'escoltar almenys el que diu a l'inici. Escoltem paraules de Núñez Feijóo des de la tribuna d'oradors del Congrés dels Diputats en resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Núñez Feijóo, que puja a la tribuna d'oradors, a punt de dirigir-se, ara sí.
Señores diputados y diputadas, quiero manifestar en nombre del Partido Popular una vez más nuestra rotunda condena a estos crímenes y nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia machista. El gobierno de mi país puede contar con nuestro apoyo para luchar contra esta lacra. Lo venimos haciendo en todas las comunidades autónomas donde gobernamos, igual que en los ayuntamientos. Eso sí, con recursos suficientes, con políticas públicas eficientes y con una condición evidente, que los cargos del Partido Socialista se dejen de lucrar con el dinero destinado a la violencia de género. Sí, señoría, la gestión de los puntos violetas acredita la regeneración que el presidente acaba de trasladar a la Cámara. Pues bien, somos un partido de Estado y de Gobierno, nosotros no nos desentendemos del Estado ni en la oposición ni en el Gobierno. Señora Presidenta, el señor Sánchez hoy le ha dicho cómo dirigir el debate. Ya me mandó una vez que me callara yo. Y ahora le dice usted que exija que todos se callen cuando habla su excelencia. No sé si tiene menos respeto por la cámara o por usted. Señorías, hemos escuchado hoy una serie de cuestiones muy sorprendentes. Ha venido a decir aquí que estaba muy orgulloso de los resultados electorales en la Unión Europea. Usted ha perdido las elecciones por 4 puntos, yo también lo estoy. Y además ha venido a decir que en la Unión Europea había un pacto entre socialdemócratas y populares. Sí. En España usted salió con los populistas y con los nacionalistas para que no gobernase quien ha ganado las elecciones, los populares. Exactamente lo contrario que Europa. Ha venido usted hablando de injerencias extranjeras, pero ha indultado las campañas de desinformación e injerencia rusa que hubo durante el proceso. Tiene usted otro premio a la coherencia, señor Sánchez. Pero, en fin, vayamos a lo que usted no ha querido decir y a lo que usted realmente ha venido aquí. Señorías, la única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencias. Y la razón por la que usted también ha venido es porque su hermano también está en sede judicial por 5 presuntos delitos. Otra de las razones es porque su gobierno y su partido, en 3 instancias diferentes, incluida la Fiscalía Europea, está siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos públicos. Y la razón última más es porque su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Señoría, esto es lo que nos trae aquí, no hay nada más. No hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez. Usted, lo hemos visto, no ha acudido aquí para dar explicaciones, cuando es lo que tendría que haber hecho desde hace tiempo, y más aún con lo sabido en las últimas horas. No, usted a lo que ha venido aquí en realidad es a evitar dar explicaciones. Y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que a usted le salpica. Señor Sánchez, no seré yo quien le diga si los hechos que tantísimo le preocupan tendrán o no consecuencias penales. Creemos en la justicia. Pero todo lo que ha trascendido y que usted no ha desmentido es reprochable desde el punto de vista político, absolutamente reprochable. Lo revistan como lo revistan. Ni es ético ni es estético que buena parte de su partido y su gobierno esté investigado por presuntos delitos de corrupción. No es ético ni es estético declarar en Portugal lo que se gana exclusivamente en España o percibir un sueldo por un trabajo que no se realiza. No se equivoque, señor Sánchez, ni es ético ni es estético que en la Moncloa se firmen cartas de recomendación a empresas que reciben dinero público de su gobierno. Sí, señor Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Y usted lo sabía y lo tapó. Lo tapó cuando se retiró 5 días a meditar, ocultando que su mujer ya había designado abogado y procuradora. Lo tapó cuando se le preguntó si conocía las cartas de recomendación. Yo mismo, desde esta tribuna. Y lo tapó cuando ocultó a los españoles que se vio en Moncloa con el socio de su mujer en compañía de su mujer. Así que ahora haga el favor, deje de amenazar con la censura y conteste a cada una de las dudas que existen alrededor, si usted tiene algún interés de hablar de regeneración democrática. Mire, lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante. Señoría, señor Sánchez, no es que las sospechas de corrupción le salpiquen a usted, es que es usted quien hace que le salpiquen a otros. Porque si ya los hechos son absolutamente reprochables, si cabe, lo es todavía más su actitud, lo hemos visto hoy, otra vez.
Bueno, informacions fins ara mateix. Feijóo que acaba de dir a Pedro Sánchez que el que està fent és evitar donar explicacions i castigar els mitjans de comunicació que informen de la presumpta corrupció que esquitxa la figura del mateix president del govern. I alhora Pedro Sánchez, que acaba la seva intervenció amb 3 notícies importants. La primera, una estratègia nacional de govern que vol obrir per millorar la informació de caràcter governamental. La segona, Pedro Sánchez ha anunciat que tindrà i farà una ronda de contactes els propers dies per proposar un pla d'acció per ajudar a protegir la democràcia, ha dit a l'estat espanyol. I la darrera, i és que Pedro Sánchez també ha anunciat 100 milions d'euros d'inversió per la digitalització dels mitjans d'informació d'aquest país. I encara una informació rellevant a aquesta hora, que passava fa uns moments al Magiró, i és que hi ha hagut un nou accident, per tant, nou matí d'accidents i cues a la P7, perquè els bombers estan treballant encara per intentar treure un conductor atrapat dins d'un cotxe que ha tingut un accident en aquesta via a la P7. Quan tinguem més informació, doncs us ho detallarem tot plegat, segurament des dels serveis informatius d'aquesta casa, els butlletins horaris, el de les 11 del matí, des d'on també seguirem tota la plana política. Escoltem uns segons més en Núñez Feijóo, que déu-n'hi-do el to dur que està utilitzant en aquesta sessió al Congrés dels Diputats que va el president del govern espanyol.
Una ley del año 84. Y lo segundo, ¿sabe lo que se necesita? Que le acompañe la verdad. ¿Cuál es el problema? Que a usted le acompaña la mentira. Usted tenía dos opciones ante la corrupción que le acecha. Explicar lo que se publica si lo considera inexacto y denunciar lo que se publica si lo considera falso. Pero no ha elegido ni la una ni la otra. ¿Sabe lo que usted ha elegido? Controlar lo que se publica en nuestro país. Es revelador, señor Sánchez. Mire, si los medios de comunicación señalan que tenemos el doble de paro de la Unión Europea, si los medios de comunicación acreditan que usted ha subido más impuestos que nadie, que ha incrementado un 30% la deuda pública, no pueden hablar de eso. La verdad oficial es que la economía española va como un cohete. Y fin de la cita, señoría. En fin, señorías, nos habla usted de acabar con los bulos. Hagámoslo. Aún estoy esperando de usted y de la vicepresidenta primera una rectificación y disculpa pública sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia. Aún lo estoy esperando, señoría. Nos ilustra también sobre noticias falsas, cuando la misma semana... Nos ilustra sobre noticias falsas, cuando la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado... Comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar. Por cierto, ¿quién tiene dos documentos nacionales de identidad, señor Sánchez? Por último, nos da lecciones de verdad. Sí, sí. El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Pues bien, usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad, por decirlo finamente. No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted.
Sí, señor. Aquestes són les paraules de Núñez Feijóo, que està usant un to dur ara mateix al Congrés dels Diputats. Serà interessant també escoltar la resposta de Pedro Sánchez, o almenys el principi de la resposta de Pedro Sánchez. El que farem nosaltres és anar a publicitat, de seguida encetem també la tertúlia esportiva, i quan comenci aquesta resposta de Pedro Sánchez, que tornem a anar cap al Congrés dels Diputats. Vinga, va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Un farcell de mots. El podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què es diu xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Els Tribuneros.
...26 minuts que passen de les 10 del matí. A aquesta hora podem saludar Pol Corredoira. Què tal, Pol? Com estàs?
Hola, Joan, què tal? Com estàs?
Benvingut a casa.
Home, doncs moltes gràcies. Sempre és bo tornar.
Quico Parcerisas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a casa, també.
Sí, home, sí.
Sanau ja.
Hola, jo ja estic.
Tu ja estàs a casa.
Mira, et dic una cosa. El Pol Corredoira no només ha vingut, sinó que ha vingut a horari pràcticament de treballador. No? Sí, Missa ja està desesperant.
Sí, 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 sí.
Guàrdia.
Compte, eh?
La seva vida de jubilat cada vegada és més evident i ens congratula.
Sí, sí, he portat...
Has anat al banc?
Sí, sí. Has anat al banc?
Ah, avui, no, he anat... Ara, és que és horrorós. He anat a Correus.
A Correus?
A deixar un paquet.
Pitjor encara, eh?
És pitjor encara. És que és terrible.
Doncs el del meu barri funciona perfecte, tu.
Sí, 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 jo estic content amb Correus, no tinc cap queixa.
I som simpàtiques.
Sí, sí, bona gent.
Val. Simpàtiques. Escolta'm, de seguida anirem cap al Congrés dels Diputats, que estem seguint avui la sessió, sí, 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 aquest debat sobre el pla de regeneració democràtica que volia proposar Pedro Sánchez, que hagi explicat aquestes línies verdes basades en...
Ara són verdes? Línies verdes?
Jugo aquí,
com que qui juga? Però si no és un partit, Quico.
Basades a la Unió Europea.
Així no m'interessa.
Ara està responent Feijó.
Carvajal contra...
Com sou, eh?
Surt Carvajal per Vox a xerrar?
No me la liis, Pol, no me la liis. Qui ha sortit és Núria Feijó a respondre a Pedro Sánchez amb un to duríssim, de veritat, amb un to duríssim. Jo crec que serà interessant escoltar l'inici de la contrarèplica de Pedro Sánchez. Abans, però, de seguida anirem cap allà.
Mira, ha ensenyat les normes de la FIFA noves. Ja.
El reglament.
És el automàtico...
Exacte, és el bar.
Escolteu, va. Notícia de dimarts, 9 de juliol del 2024, a les 11:30 del matí. El Club Gimnàstic de Manresa va fer oficial ahir a la nit l'arribada de Quico Parcerisas com a nou entrenador per al seu conjunt sènior, el filial del Futbol Club Andorra.
Sí.
Primer, moltes felicitats.
Gràcies. Sí, sí. Mira, tindré un nou repte.
Ens alegrem moltíssim, perquè les darreres setmanes ja em feies patir. Dic, hi ha alguna coseta... Home, si aquestes coses s'han de treballar i no sé què... I ha arribat. Content,
bueno, hi han hagut coses i... Però el futbol és tot...
Sí, clar.
Ara, en dos minuts s'accelera tot i...
Sí, i ja
saps està. Que aquesta ràdio s'escolta Andorra, eh?
Oh, i tant!
Sí.
De fet, m'atreviria a dir que...
Un missatge d'afició.
Anava a dir que el fitxatge d'Mbappé lamentablement ha tapat una mica el gran fitxatge de l'estiu.
Sí, evidentment.
Sí, sí.
Evidentment.
Sí.
Em sap que ho diries al revés.
I l'Eurocopa, tot m'ho han tapat.
Com encaràs això, però, Quico, va?
No, bé, encara queda molt per començar.
I com ho faràs? Aniràs i vindràs o què?
No, perquè estarem al camp del Gimnàstic de Manresa.
Ah, Manresa.
És propietat de... De fet, és el futbol base de l'Andorra. I al final ho farem a Manresa perquè també a nivell de costos i això és molt millor.
Fantàstic.
I bé, així no ens hem de...
Quan arrenqueu?
Ni res. A piatge. 12 d'agost.
Encara 12 d'agost?
Sí.
Ah, val.
Sí, encara queda.
Doncs...
Ara estem en tot el procés de tancar la plantilla, que tenim pràcticament fet, i... I res, desconnectar uns dies i... 3-4 setmanes al lío.
Sí, sí. Doncs esperem que et vagi molt bé.
Déu-n'hi-do.
El treball està assegurat, això segur.
Segur.
Faltaria.
Escolta, de seguida parlem de l'Eurocopa, d'Espanya, de la Minya Mal.
No tindrem temps de res, ja ho estic.
Sí, home, sí, malament, sí.
No, de seguida també parlarem del fitxatge de Mbappé per part del Real Madrid, que es va presentar ahir, etcètera, etcètera. Abans, però, deia que tornàvem cap al Congrés dels Diputats. No tornarem cap al Congrés dels Diputats.
No.
Va, tornarem cap al Congrés dels Diputats perquè...
No és moment.
Per què no?
Per què no?
Per què no?
Per què no em dóna gana?
Exacte.
Perquè qui parla no em dóna gana escoltar-lo. Això és així.
I punt.
I ja està.
És Carvajal.
Exacte. Parlaria una mica Carvajal. L'amic de Carvajal. I ja ho tindríem. Sí, sí. Anem a la narració aquesta de...
Sí.
Sí?
Sí, vinga.
Tira, Jordi. Espera, 3.
Qui narra això?
2. 1. Ho tindríem.
A ver, Oyarzábal, Cucurella, que intenta llegar, Oyarzábal! Sí!
Aquesta era la narració de Televisió Espanyola de la final de l'Eurocopa i d'aquest gol que donava la victòria a Espanya. Deixa'm dir,
confusions a banda, meravellós, Juan Carlos Rivero. Jo no l'havia escoltat massa i a mi em va encantar com fer. Les confusions són inclús gracioses.
Ahí vemos a Piqué en el palco i sortia un alemán.
Ja.
Una mica d'humor.
És graciós, però a mi com narra, com va narrar els partits, jo no l'havia escoltat massa i m'ha agradat moltíssim.
Jo recordo que la... És que mai me'n recordo el nom i ho diu, no em recordo el nom. Aquella periodista del 24 Hores, que l'altre dia va dir la presa de la pastilla, la toma de la pastilla.
Però que ja ho ha dit uns quants cops, també.
Porta uns quantes d'aquestes.
La retransmissió que ha fet Televisió Espanyola de tot ha estat impecable.
Sí.
Ha estat molt
bé. I en obert, ha estat un gust, ho hem vist tot.
I ha rebentat audiències tot.
Home, sí, sí.
Vegin que...
Ha estat una lliçó, també, a nivell televisiu, avui que es parla molt de mitjans.
Desplegament,
Ha estat una... No només a desplegament, que també, perquè, de fet, fins i tot tenien a la porta de Brandenburg un set... Em sembla que era amb la tele italiana a mitges, amb la tele alemanya, que feia un goig espectacular, però també pel missatge que transmet. I ho deia al postpartit Rivero, jo com a narrador, Rivero em costa molt, és vella escola, em costa molt, però crec que va fer un gran discurs en el qual deia que no és que els joves s'estiguin allunyant del futbol perquè no sigui un producte atractiu, sinó perquè costa molts diners i cada cop s'ha de destinar més part del sou a per veure-ho. I va ser una grandíssima reflexió i crec que des dels mitjans públics s'aposti d'aquesta manera per l'esport, ara que començaran els Jocs Olímpics, és absolutament meravellós.
I és curiós perquè va sortir el president de la Lliga, l'Inclit, Javier Tebas, va fer un tuit al dia següent dient que li recordava a Juan Carlos Rivero que avui en dia els joves viuen fins als 30 anys en casa dels pares i que no hi ha excusa per no tenir el futbol perquè entre tots... Perquè...
Però és lamentable.
Uns raonaments increïbles.
És lamentable.
Si només cal veure les audiències. Han rebentat tots els partits.
Sí,
més
30%.
Més fronteria fluix de nivell... Hi havia unes audiències impressionants.
Sí, només ha estat superada aquesta retransmissió pel share que va fer Rosa d'Espanya a Eurovisió amb un 85% de quota de pantalla.
Compte, però clar, això és un dia i prou.
No, això, dubto que es torni a superar.
Has fet un mes.
Dubto que es torni a superar.
És que és molt... No, jo explicava que sortia a la finestra de casa meva i veia tota la finca del davant i totes les televisions amb la final. No la final, qualsevol partit de l'Eurocopa posada.
No, la final... Vaig sortir un ratet del carrer, els carrers estaven buits.
Sí. Va tenir molt seguiment.
Està molt bé, la veritat que... I la gent l'ha recolzat molt i s'han posat pantalles gegants i... Ostres... Ha estat molt bé, la veritat, aquesta Eurocopa, que s'ha guanyat, no?, que també això enganxa, però sempre aquests tornejos es veuen molt.
Home, jo crec que la clau, ara a veure què opinem, però una de les claus és que no esperàvem el que va passar. És a dir, jo crec que la gent mai saps, no?, perquè al final tu saps que Espanya sempre tindrà, la selecció espanyola sempre tindrà una qualitat i un equip, però clar, el seleccionador no el coneixíem massa, tot i que té una trajectòria i a nivell intern segur que és molt valorat, però no el coneixíem massa.
No inspirava una confiança com el Luis Enrique.
No, exacte.
Una gran sorpresa.
Era un desconegut, a veure què fa aquest home. I després, doncs el tema de que no teníem a priori clar, els darrers èxits veníem d'una selecció de grans estrelles, de Xavi, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos, Piqué. Doncs aquí són tots jugadors que són equip, més que noms. I aquesta barreja, doncs, jo era molt escèptic, però clar, van començar i dic, bueno, aquesta gent està jugant molt bé. Més el factor dels dos extrems, Nico Williams i Lamine, que és diferencial, perquè ninguna selecció té dos extrems com
Alemanya, com molt, i poc més.
Bueno, sí, exacte, però molt ben aprofitats.
Mira, precisament, va, anem a parlar d'una de les figures clau d'Espanya durant aquesta Eurocopa, el petitó, Lamine Yamal.
El mejor regalo que podía tener, la verdad, muy feliz, esto es un sueño, pero bueno, este equipo... No sé de què està hecho, però estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando.
L'única persona que conec que parla amb autotune.
Sí.
Excel·lent.
Bueno, encara fa galls, clar, des de 17 anys.
Clar, sí, està canviant la veu, està canviant la veu.
Molt finet, aquest.
Està canviant la veu.
És brutal.
No, espectacular.
Però exemplifica, per mi, sí. I crec que durant molts anys Espanya ha pecat d'estadista, en el sentit de que... estava molt ben acostumada a Espanya a Iniesta, Xavi, sí, Villa, Torres, tota aquesta generació, i ha costat molt desempallegar-se tota aquesta gent, no? I que anava allà a retenir mica... Potser tinc la sensació que és el que li passa potser a Alemanya amb Kroos o a Croàcia, amb Modric, que és com que ja està, no passa res, que arribi la renovació, i en aquest cas crec que quan s'ha donat pas de manera clara a un procés de regeneració i s'ha apostat pels joves i s'ha apostat pel talent que no només és de la Lliga Espanyola sinó també de fora, ha donat els seus resultats.
Per cert, Polca, no sé qui era l'altre dia a la celebració, no sé quin jugador era que se'n recordava de tota aquesta generació.
No, Morata.
Es va anomenar tots.
Morata.
Sí, però també els has de tenir, aquests joves, perquè no els hem tingut.
Sí, estic amb tu, eh?
Aquella gent eclipsaven tot. O sigui, no passava l'herba, però la primera Eurocopa que guanyen aquests també eren... no eren gaire coneguts.
No, és veritat, van fer un salt amb Luis Aragonés, que és una mica...
La primera Eurocopa s'arriba també amb, bueno, veiem què passa. Sí.
No, però a més han jugat amb una autoritat, és a dir, han guanyat tots els partits. Bueno, l'únic que... I aquí, exactament, a campions del món i campions d'Europa. És que han fet una Eurocopa...
És l'Eurocopa de més mèrit.
Perfecta. I a més amb seguretat, i a més amb bon rotllo. Una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, no? La sensació que allà tot era una festa. Tothom estava implicat.
I saps per què? Perquè no hi havia negos. Perquè no hi havia el de 35 anys que ve de tornada, que tiene que ir sí o sí... no ve el... És que no... Ha canviat tot molt. Llavors aquests egos han fet que l'equip sigui... Són nanos joves.
Però a mi això em recorda molt, per exemple, el 2008.
Clar,
el 2008, Aragonés pren la decisió salomònica de deixar Raúl González Blanco, el senyor de los anillos...
Bueno, allò va ser un...
El deixa fora de la convocatòria.
Allò va ser un daltabaix...
Però què genera?
Va haver de tenir reunions extra... Sí. O sigui, per
però Villar va estar això de destituir-lo.
I amb la premsa va rebre el que no s'ha escrit, Luis Aragonés.
Desenes de portades. Però què genera? Genera que no hi hagi egos, perquè l'ego està fora, i per tant el que genera és una sensació de comunió entre el vestuari, comunió. I d'aquí aquest...
Jo no confiava amb els de darrere, de mig que m'endavant sí, però jo amb la línia defensiva...
Sí, ja t'escoltava amb les tertúlies.
Sí, jo deia que faltava Sergio Ramos i Cubarsí, deia jo, però sí. L'enormant aquest...
Per cert, Quico, en aquest sentit, i parlant també de la confiança que hi tenies o no, però en aquest sentit, com que em parlaves de Luis Aragonés i ara deies que havia rebut molt per part de la premsa per la decisió de Raúl González, no sé si creieu també que Luis de la Fuente havia rebut massa d'hora.
Home, clar que sí.
Bueno, abans de començar, a més el primer amistós, sembla que ens vam perdre no sé on, i ja va a un lloc que no has de perdre.
Ara... No, ho dic perquè ara tothom diu clar que sí, però...
No, ara...
Però és que aquest home és expert en aquests tornejos.
Ara és molt divertit fer un exercici, i hi ha gent que s'encarrega d'això, d'entrar a les xarxes socials, l'única que jo tinc és X, ja ho sabeu.
L'altre dia estava Clemente a 4,
posant
a l'alçada d'un campanar Josep Pedrerol.
A Pedrerol i a Juanma Rodríguez i a tota la gent del Chiringuito. Però és que és interessantíssim, perquè hi ha gent que agafa... No només aquests del Chiringuito, que són molt... De seguida ho cremen tot, però altres ràdios i altres programes que són una mica més seriosos o molt més seriosos, la gent igual, la gent molt desconfiada. Molt desconfiada, perquè a més hi ha molta premsa, tota aquesta premsa de la caverna de Madrid, fan una identificació molt clara entre la selecció espanyola i el Real Madrid. Llavors, ahí pensaven en el tema d'Ebrahim, el tema de Lucas Vázquez, encara veien molt... Isco, demanaven Isco.
Lucas Vázquez, quan van fer la convocatòria, posant a X, posant les cares somrient...
Ah, sí, sí, exacte, exacte.
I en eres con quien has empat.
És a dir, ja, tota aquesta premsa se sent com agraviada perquè no tenen els seus jugadors del seu equip allà, no? I portes a 4 del Barça, només a 3 del Madrid, i ara, mira, ja veus, ha estat una selecció completament coral, amb moltíssims equips representats. Els equips bascos, doncs, jo crec que han portat, no?, tant la Real Societat com l'Atlètic de Bilbao, doncs, puntals per la selecció. No, és que ha estat una sorpresa. Jo ho he gaudit, sense jo ser un... O sigui, no sento el mateix amb el Barça que amb la selecció, però he vibrat.
Ha guanyat l'equip que millor ha jugat. Jo crec que això és evident.
Molta diferència. Jo el dia d'Alemanya, perquè, clar, al final, la primera fase, no vam jugar contra ningú.
Bueno, però, escolta, sempre pots tenir un insult i ho van treure tot, eh?
I sí que donava molt bona impressió, però, clar, pensa...
Itàlia, teníem a Itàlia.
Quan ens enganxi a Alemanya, a veure què passa. I quan vam passar a Alemanya... Jo recordo que a casa ho comentava i dic, això ja està. Aquest no es para ningú.
Doncs mira, jo, l'Alemanya va ser una sorpresa gran amb el gol de Miquel Merino, que ja vam comentar que era com un smash, no? Com si es matxés allà. Però on vaig tenir més dubtes va ser en França, no sé per què. Jo pensava que França era molt complicat per això, per la qualitat que tenen, no pel joc que han desplegat, que no em convencia. Però sí, i clar, en 2 minuts, i amb el gol meravellós, sublim de Lamine, que ha estat, és increïble, o sigui, ha complit 17 anys allà i s'ha consolidat, aquestes coses són molt importants, s'ha consolidat com una estrella a nivell europeu o mundial, si vols. A veure què passarà.
És el relleu.
Guanyarà el Golden Boy, sense cap mena de dubte.
Segur.
És, vaja, molt difícil hauria de ser.
I li donarà el Golden Boy per no donar-li l'altre, perquè és molt jove, perquè ja sabrà estar greu, Andorra. Però per mi és el jugador més diferencial del món ara mateix. Més diferencial del món. Fa coses que ningú fa. L'Mbappé és una bèstia, és un... però no té el que té aquest,
I cal protegir-lo a tota costa, Sí. Que cal protegir-lo a tota
del
costa.
Del pare, sobretot del pare.
Sobretot de... no sé si del pare, però cal protegir-lo com a emblema,
El portament.
La esportiva del Barça ja no... Em sembla que no tenia... No entrava ja.
Com?
El pare del Ciutat Esportiva del Barça ja no hi podia ni entrar.
Dic, senyora, està aquí. L'acompanya vostè, està aquí.
Corredor sanitari.
Deixeu-m'ho dir perquè em va agradar molt l'altre dia un article que publicava Albert Llimós a l'Ara sobre la protecció, no? Però no parlava de Lamine Yamal, sinó dels joves del barri de Mataró on prové Lamine Yamal, perquè s'està usant molt. No és el primer jugador que passa, ni en serà l'últim, però s'estava usant molt això de que ve d'un barri humil, etcètera, 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 i hi ha nanos que s'il·lusionen i no hi arriba ni l'1%.
Home, clar que no.
Però la mina un,
Això, se'ls hi ha d'explicar, aquests nanos,
No, però mira, la mina ha trigat a sortir, doncs el Messi va néixer el 87 i aquest nano va néixer el 2007. Doncs compteu.
Però fixeu-vos com estem identificant la història de Messi i la de Lamine amb una naturalitat, és a dir, jo crec que Lamine no arribarà a ser Messi, jo crec que no. Però clar, hi ha paral·lelismes, el talent natural... Però jo sempre dic el mateix, a veure què n'opineu. O sigui, jo recordo a Messi amb 17 anys, que és quan va debutar amb el primer equip del Barça, i era un regatejador, ja se li veia que era una màquina. Però regatejava, bàsicament, i ja està. No entenia el joc, i aquest nano entén el joc. Jugar com un veterà... En la final demanava calma als companys. On s'ha vist això? Amb un desacomplexament increïble.
També li han donat aquesta aura d'estrella, que se l'ha guanyat ell, decidint partits, però és que no entén tot quan ha d'anar dintre, quan ha d'anar fora, quan dona calma. Jo he al·lucinat, aquesta
Europa. No, és que això és saber entendre el futbol, és molt complicat.
Diu Xavi, el documental de Netflix de la Lliga, que...
No feia spoiler, que l'estic veient.
Una frase només et diré, que és... Lamine Yamal tiene cosas de Messi. És la frase que diu...
Miguel, que deia el
ell és el descobridor, per ser justos, de Lamine Yamal, és qui aposta, que evidentment a les categories inferiors hi ha vídeos, i ho recomano des d'aquí si els podeu recuperar, de vídeos a les...
Petit,
exacte, a les categories inferiors, absolutament dominant el joc. Saps què passa? Que jo tinc la sensació que, igual que els que han vist Maradona, no diran mai que Messi és millor que Maradona, que hi haurà gent, evidentment, jo he vist a Messi i jo crec que em moriré sense... No sense algú millor que Messi, però sense algú que em generi tanta felicitat com m'ha generat Messi. No. És que és difícil d'explicar això.
Prepara't, que aquest donarà.
Jo estic d'acord,
O sigui, el Lamine, prepara't.
No, tant de bo. Però
aquest té cap,
a mi el moment de veure Messi que agafava la pilota...
Màgia.
i s'anava de tres tios i li passava un altre, jo m'aixecava de la cadira. Sí. Jo això ho vaig veure...
Però Messi, va començar a entendre el joc quatre anys després de debutar, eh?
Sí.
I aquest nano ja l'entén...
Bueno, també va tenir problemes de, em sembla...
Lesions.
Amb les lesions.
En principi, sí, és veritat. Sí. Jo us dic una cosa, en la final... perquè a mi, jo només li poso una pega avui, perquè no li trobo més. Ja m'agradaria dir, ui, millorar en això. És que no li trobo més. Jo li poso una pega, que és la definició de cara al gol. És a dir, a la final té dos pilotes que la Min, amb 3 anys més, és a dir, amb 20 anys, et defineix en la final, però vamos, tranquil·líssimament.
Sí, se'n va d'allà amb dos gols i cap a casa.
Sí, sí.
I els fotrà, perquè aprendrà a fer-los.
Bueno, i tindrà més sang freda, i l'experiència també li donarà moltes
coses. Exacte, és que millorarà amb aquest
aspecte. Aquí s'ha acabat la història, amb aquest tio.
8 anys més, i us ho deia la setmana passada, 8 anys menys que Mbappé.
S'ha de protegir la Lamine Yamal a tota costa.
Sí, sí, però com el protegeixes? El deixes ara a la Masia un parell d'anys vivint? Haurà de sortir del niu.
Està vivint, allà.
Sí, sí. Què fas, el blindes?
Jo dic que se l'ha de protegir, no, dic, no sé com.
Acompanyar bé.
Per exemple, el Barça, per exemple, no li ha deixat quasi parlar durant la temporada. Aquí a la selecció
ha parlat
amb una naturalitat que sembla un veterano. És que aquest tio té molt de coco, eh?
No, l'escoltarem més. Jo crec que...
I aquí l'han
comunicació...
de la Masia molts anys, per a tocar-lo, eh?
Parlant abans de cada partit amb Hansi Flick.
Ah, sí, sí, Hansi Flick, interessant,
sí?
I tal.
Sí, sí, sí. Va... És que, escolta,
m'interessa.
És el millor.
I perdoneu...
És que marcarà una època.
No, jo estic convençut també, i cada vegada més. Ja veurem. Vols que ho signi, sí, sí. Això?
Marcarà una època, m'agrada molt aquest
programa. Pol Corredoira demanant ara mateix un tovalló.
No, per signar-li la renovació.
És que té coses que...
Com fa gol?
Aquí ni veieu el que fa ell.
Perdoneu. Vinga, hi ha hagut imitació de Vinguella per part de Corredera?
No la sé fer i m'agrada molt.
Com seria?
No. És que me surt molt malament. És un senyor molt gran, amb una veu molt...
Saps que entra el Fabricació i ja li posarem el...
Sí, sí. No, sisplau.
Home, i tant,
no, per favor, una institució. Faltaria més.
Ai, Lamin, cada dia te quiero
més. Per cert, que déu-n'hi-do l'entesa de Lamin Yamal amb Nico Williams.
Increïble.
Bueno, ja han començat per ara, no?
Una química total i absoluta.
Setmana que ve seran companys, ja.
S'estan festejant.
Esperem. Jo, de veritat, que seria una gran alegria.
L'esteu veient ja, Williams, de Blaugrana?
Sí. És que jo crec que Williams té moltes ganes de venir. Saps? De impressió.
Si jo dono la sensació que saps quan vas a una festa i saps que dos es faran un petó?
Sí.
Doncs és aquesta cosa.
Tenia marro, eh?
No saps quan, però passarà.
I vols que et digui una cosa? No és gens car.
Què va? No és, en altres circumstàncies...
A mi em sorprèn que no hagi vingut cap d'allà d'Anglaterra i dit, toma, aquí los tienes.
No, però 60 quilos, perquè ell està dient que no. Ell està dient que esperin. Però tu imagina que Williams diu al Manchester o a qui sigui, no, pagueu, ja estaria a Anglaterra, segur.
Ah, però fins ara qui li deu haver fet oferta? El Wolverhampton?
Ara deu tenir el mail.
Algú sí, ara sí, a l'Spam deu tenir un parell de correus.
I tant, sí. Però a més, quan li fan preguntes...
No miris a l'Spam. Deu rebre trucades tot el dia, ara.
Quan li fan preguntes als mitjans de comunicació, seria molt fàcil per ell.
Jo us he de dir... I ara potser això em quedarà per sempre.
Grava.
Tu veus, què veus?
Que a mi em falten coses allà. Uf.
Sí?
Et falten coses...
Amb Nico Williams.
Ah, bueno, que pot millorar, que...
Em falten coses. No l'acabo de veure. D'estrella mundial.
No, d'estrella mundial... A veure, és que és molt... Estrella mundial, és un adjectiu molt gros. És que la Min llama...
És que s'està parlant d'ell com això. I a mi em falten coses. El dia d'Alemanya no va aparèixer. No se'n va anar ni una vegada del Kimmich. El dia de França no se'n va anar ni una vegada del lateral dret. El dia d'Anglaterra li va costar la vida. Va fer el gol, però fins al gol desaparegut en combat.
Va tenir problemes físics en la primera part.
El que passa és un tio molt ràpid, dels que no hi ha, però bueno, a mi falten coses, per ser determinant.
I marxa del seu parell, que això ja és molt avui en dia.
Però els partits importants... Li ha gustat molt.
Té 21 anys, eh?
Sí, no.
22. Això. Acaba de complir també 22.
Però el nen en té 17, eh? I se'n va.
Sí, veieu que el Congrés dels Diputats és el torn del nou presentador del Temps de TV3.
No! Tu, li han caigut una de pals injustificadíssima.
Si no ho deia,
com?
Si no ho deia, moria.
Hi ha un nano que ha entrat nou ara a fer el temps, perquè el Tomàs Molina s'ha anat a Esquerra.
Sí.
I llavors han fitxat un nano que té cara de tenir 17 anys, no? El Lamine Yamal de la meteorologia.
Ah, exacte. Sí.
Il·lusionadíssim.
Sí.
Bueno, clar.
I li han caigut molts pals.
Perdona, en sap un tou, eh?
Perdona, és que estem parlant d'un...
En sap un tou.
Què vol dir en sap un tou? Veu quan plou i quan neva, o què?
No.
En una pantalla.
No, però explica molt bé, eh?
Sí,
ah, vale, vale.
És que la meteorologia a TV3 no es basa en dir quan neva i quan plou, sinó per què neva i per què plou?
Però aquest nano...
Ensenyar fotos.
Però, Quico, aquest nano, la gràcia que té... És que com Mbappé deia, jo des dels 13 anys, que jo soc del Madrid, aquest nano, la seva il·lusió tota la vida és ser meteoròleg a la tele.
I és exactament igual que Íñigo Rejón.
Sí,
si sembla... Ara mateix a la tribuna...
Si sembla molt.
Si no ho deia...
Encara sembla més jove.
Sí, sí, sí. Si no ho deia, moria. Pol, perdona.
No sé què anava a dir. Sí, que llegit en clau Barça, el tema de Nico Williams, per mi genera una cosa que ara mateix necessita la colorada, que és il·lusió. Llavors, tens un Lamine que ha fet una Eurocopa amb uns registres antològics i tens un Nico Williams que, si arriba... Ostres, doncs mola molt.
Doncs jo, per exemple, em tornaria boig pel 16. Per un tal Rodri.
Te'l pagues tu?
Home, però Rodri és impossible. Rodri ja sabem que no sortirà del City, mai.
Bueno, bueno.
Mai.
Qui fot els quartos?
Sabeu on acabarà, no, el Rodri, tots? Ho sabeu, no?
Aquí, a on?
A Madrid.
No.
I tant, ja ho veuràs.
Sí? I vol?
Aquest any no ho sé, però acabarà a Madrid, Rodri. 100%, és madrileño.
Amb les samarretes d'Mbappé es pagarà Rodri. No?
Crec que dona per més, eh?
Lo que sí que és cert és que és increïble.
Ara l'eclipsada que li ha fet a la Minya Mal i al Nico Williams sí. A la Tortuguita, no vegi.
Ah, això sí, això sí.
Uau, eclipsada.
Parlant de Rodri, m'al·lucina, eh? Quin jugador. Com, sí, com sí. Domina el mig del camp.
A mi m'ha agradat molt, perquè no el tenia molt perseguit, Olmo. Ah, m'ha agradat molt, Olmo. També. Moltíssim.
És que és una vergonya que estigui a Alemanya.
Una qualitat increïble.
Una vergonya.
Va dir que diria... perquè ja ha dit que es marxarà d'Alemanya i que explicaria on anava quan acabés la Eurocopa i encara no ha dit res.
És una vergonya que jugui on juga.
Estan negociant potser amb algú.
Té 26 anys només, eh?
Saps on tenirà, Olmo? Real Madrid.
També?
També.
Mare de Déu. Pues
jugaran amb 14.
Però ho guanyaran tots sense despentinar-se.
Ja veurem, eh? Jo respecte a Mbappé i el Madrid, com ho veieu, això? Doncs
pues que riurem, eh? Amb les càmeres que el segueixin individualment. Sí? Aquest deixarà... Ui, tant, aquest té molt d'ego, eh?
Ahir el vas
molt perillós, eh?
Ahir el vas veure esplendorós, feliç... Home, no ho sé, no ho sé.
Figo... Sí, a mi, quan em parlen, per exemple, d'estrelles molt bèsties, Cristiano Ronaldo, val? Mm-hmm. Podem dir tots que és un enorme jugador, evidentment. Podem dir que és un gran desestabilitzador de vestuari? Jo crec, personalment, que sí. Passarà el mateix amb Mbappé?
És que jo crec que l'Mbappé és perillós de veritat al vestuari, l'altre no.
No estic convençut. No? Jo crec que Cristiano feia vestidor, era un tio prou estimat en general. Sí. Tenia els seus clans, com tothom, els vestidors, però no l'odiava ningú. I
jo crec que es va parlar, més del que era, perquè si no, no guanyes.
No, i que...
I,
que...
I aquest és perillós, eh?
I que és el típic jugador que si el tens a casa teva ja et mola, saps què vull dir? Fa ràbia molt de cara enfora.
Escolta'm, ja és el que els hi donava de menjar als altres.
Mbappé és una altra cosa.
Aquest és perillós.
Mbappé no es talla...
Aquest i Vinícius junts serà un espectacle. No juguen a la mateixa posició.
Sí, però aquest té unes neurones que Vinícius no ha vist a la seva vida.
No, ja.
Ahir parlant, no? No us va sorprendre?
A mi em va sorprendre el castellà que tenia.
El castellà, però a més sabent molt bé què volia dir...
Jo crec que aquí hi ha una diferència entre Mbappé i Vinícius, que és que Mbappé és un futbolista molt ben acompanyat pel seu entorn. Un futbolista que té una gestió de no només la part econòmica, sinó també de la part del màrqueting i del vending, que arriba aquí i arriba parlant un perfecte castellà, arriba amb humilitat... Arriba, doncs, sabent-se cada dia, l'1-2-3 a la Madrid.
La lliçó.
I això, hi ha molts futbolistes que ni ho pensen. Arriben allà, molt bé, feu la foto, els toques i marxem. No.
Això és brasileño, eh?
Classe mundial. Per mi és un classe mundial. Només el fet de saber això.
No, és que, perdoneu, jo no l'havia escoltat parlar gaire. I ahir em vas quedar al·lucinat amb com tenia...
No, el castellà era perfecte.
I les respostes, algunes preguntes, furgant en la ferida de per què no has vingut, i el tio, unes explicacions allà, perfectes.
Com diu en Pol, deu estar molt ben aconsellat. Aquest.
Quan li van demanar pel dorsal, no querries el 10, el tio va fer una apologia allà de Modric i del sentit del Déu i de que ell no li importa. Va dir, lo important està delante, que em va semblar una resposta... meravellosa.
De tenir un equip de comunicació.
No, que l'han ajudat i està ben treballat.
Et preguntaran per això. Molts polítics s'ho prepararan molt menys que hi hem
vingut. Literalment.
I la cara.
Sí.
Perfecte. Va ser perfecte, la veritat. Mm.
I perdoneu, ja com a anècdota, però és que el moment, el Bernabéu estava increïble, també. És que va ser una presentació increïble.
Es cansava molt. Cansava molt.
Però no us va flipar el moment en què entra Florentino?
El padrino, un moment padrino.
Seguit per Pirri i per Zidane.
Sí. Oh.
que allò sembla... Bueno, és que era l'emperador romà baixant a l'arena, saps què vull dir?
És que és això.
Tal qual.
Increïble. Increïble.
Però a més a més ho tenen molt clar, que és el jefe.
Totalment.
Ho tenen molt clar, allà, allà no hi ha dubtes.
Molt bèstia.
És que... més a més mai diu una paraula més alta que l'altra.
Bueno, res, no és que fa por.
No li cal.
És lo típic de...
No li cal. Hi ha una, no hi ha una escena que...
Exacte, pareix que un accident.
Hi ha una escena que a mi m'agrada molt, ara m'ajudaràs, Rafa, perquè jo amb els noms soc dolentíssim.
A veure.
La sèrie que protagonitzava sobre el president dels Estats Units...
Sí.
Darrerament l'actor...
Ah, sí, aquell que està acusat... Sí.
House of Cards.
Exacte, House of Cards.
Hi ha una escena que pica,
David Spacey,
pica sempre
Spacey
amb l'anell. Quan vol dir alguna cosa molt bèstia, fa... I pica amb l'anell a la taula. Jo crec que és molt Florentino, això.
De fet, aquest so, si, per si no ho sabeu, i això és una curiositat molt tonta, és el so que fa la intro de Netflix.
Exacte.
És el pop-pom, és aquest gest.
Jo, sí, crec, sí. Jo crec que el Florentino allà ni parlen. Fins que ell no diu... Tu.
Exacte. Exacte. Ara hables tu.
Mentre... A part que els madrilenys ho saben fer, això.
Sí, 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 sí.
Ho saben fer-ho.
Celebracions. La magnificència.
Sí. Escolta, parlant de celebracions i etcètera, etcètera, queden 5 minuts i encara vull parlar d'això perquè em va semblar molt bèstia.
Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, a Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo y de Europa... Busquets, Jordi Alba, Piqué, Víctor Valdés y todos los que se me van a olvidar ahora. Pero ellos nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos.
Això és el que dèiem abans, que Morata se'n recordava de l'anterior generació de la selecció espanyola, però jo volia parlar de la celebració, perquè la celebració, perdona, va ser vergonyosa.
Sí, jo, aquí Quico, a veure què diu, perquè jo crec que quan tens contacte... No, m'interessa la teva opinió, Quico, perquè tens contacte amb el vestidor i a lo millor ets més empàtic que nosaltres amb aquestes coses. Perquè, clar, jo veient-lo per la tele vaig patir molta vergonya aliena en general.
Gibraltar espanyol, Gibraltar espanyol...
Això va sobrar, hi havia coses que sobraven, però jo us dic una cosa, són nanos joves que estan 11 mesos tancats a l'oci d'esportiva... El gimnàs, entrenar, i ara porten 45 dies tancats allà a la Selva Negra, a Alemanya, sense fer ni...
Em sembla molt bé, Quico, però davant no, també tens molta gent jove.
I ara us dic el raonament. Es foten tres copes...
Sí.
I amb tres copes anaven amb...
La cara de Miquel Merino.
Per mi, per exemple, sortir el Miquel Merino que estava allà, que semblava com pajarito, mi el Dani Olmo quan surt a cantar i no es pot ni parlar... S'hauria de cuidar.
Ni el mostava fatal.
S'hauria de cuidar, però també hem d'entendre que són nens que porten 45 dies bevent aigua, allà tancats a una tensió increïble, que acaben de jugar una final d'Eurocopa amb una adrenalina brutal, que estàs mort i que et fots dues cerveses i vas... Però
això et dic, Quico...
I se'ls ha de mig perdonar perquè són nens que estan sotmesos a una pressió també molt bèstia, molt bèstia, i és l'únic moment que tenen de... ostres, de celebració i tal. Que van haver-hi coses que jo crec que s'haurien de cuidar més, com que el Dani Olmo no podia ni parlar, vale, que el Gibraltar espanyol no calia, vale, que la cara de Miquel Merino li podrien haver algú agafat i dir, pot tenir una esquina. Bueno, però és que jo ho veig normal.
No, jo soc bastant crític amb això, per dos motius. Primer, no podem pretendre que els futbolistes siguin referents quan parlen, si després de les celebracions se'ls invada les mans.
Clar.
I punt número dos, i aquí sí que parlo des de la meva experiència, jo treballo com a speaker professional, i jo treballo amb grans masses de gent, sí. I jo treballo un sentiment que és l'eufòria. I mai l'eufòria pot governar el discurs. És a dir, per molt que jo estigui feliç, per molt que el Barça... jo vaig fer la rua del Barça de la Lliga, fa no gaire,
sí.
I jo no puc anar i començar... I que vote, madridista el que no vote. No... Perquè jo he de mantenir un paper. I,
un seny.
I aquí crec que...
Però ho feia un jugador, de speaker.
Però igualment. Que igual, perquè el que generes és un conflicte territorial.
O aquest és l'error.
És que igual no hauria de fer-lo un jugador.
Exacte. O igualment o aquest és l'error.
Que després en parlarem...
O que algun que sigui una miqueta més listico.
Que la celebració la va portar la Reial Federació Espanyola de Futbol. Que bueno.
Però, per exemple, la que es va fer amb el Pepe Reina...
Sí. Sí.
Va ser increïble.
Sí, històrica.
I no es va faltar ni una mica el
respecte. Aquí vull arribar jo.
S'ha de vigilar qui li dones el micro.
Exacte.
Per exemple, si el Dani Olmo el veus així, doncs no li dones el micro.
però és que no hi havia speaker. L'speaker era un presentador que va posar la Real Federació Espanyola de Futbol.
Va posar algú que sigui una mica listico.
Error de protocol claríssim.
Sí, sí.
Error de protocol claríssim.
Que ho faci el Rodri.
Que ho faci el Rodri.
O sigui,
bueno, el Rodri.
Que ho faci el Pol.
El Rodri, que faci el Pol, sí.
Igual
el,
deixi'm dormir.
El Rodri va cantar Gibraltar espanyol com una, com sí? una bèstia. Imagina quan torni a Manchester.
Si és aquest jugador.
Nois, va, sí. Mig minut i arribem a les 11 del matí. Us heu una gràcies per avui, però per tota la temporada. Quico Parcerisas, de veritat, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres. Sí, sí,
sí. De veritat que ha estat un plaer escoltar de parlar sobre com es gestionen les coses dins del vestidor. N'hem après un munt. Pol Correira, moltíssimes gràcies també per la teva sapiència sobre el món del futbol. Com a speaker i com a periodista.
Llarga vida, aquest mitjà.
Sempre. Gràcies, Sanuja. Fins ara.
Fins ara.
Bé. Nosaltres que anem amb la informació amb Júlia Julbe i de seguida continuem el magazín de la caravana. Fins ara.